Són les dues en punt, estris. A punt també comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
En el primer terç de la temporada que ja hem consumit, ha quedat prou clar que el VAR ha arribat per quedar-se. El videoarbitratge ha revolucionat la concepció que tenim del món del futbol, en negatiu però també en positiu, ralenteix potser una mica el joc, però és més just. Canviar les dinàmiques, un gol anul·lat, per exemple, per la revisió de càmeres pot tocar l'ànim d'un equip, però a la vegada també fa justícia. L'actitud dels jugadors també és ben diferent, conscients ara que totes les accions determinants són revisables. El públic s'està acostumant a marxes forçades, a celebrar gols invalidats als rivals que ja estaven celebrats o a festejar dianes pròpies amb uns segons o amb uns minuts de retard. És llei de vida i la tecnologia sembla que ha arribat per conviure amb el que fins ara en teníem com el futbol d'elit, però tot plegat des de dins, com es viu? Què passa pel cap i per l'oïda d'un àrbitre de primera divisió? Com han preparat aquesta nova manera d'arbitrar? En parlem d'aquí una estona, ni més ni menys que amb un parell de col·legiats de la ciutat que imparteixen justícia a l'elit, David Medie Jiménez i Juan Carlos Barranco Trejo. Tot un luxe, comencem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de son, Roger Benet, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
A més de parlar d'arbitratge amb Medie Jiménez i amb Barranco Trejo, tindrem un bon bloc del centre d'esports amb un dubte. Què passarà a partir d'ara amb Nico del Monte, Miguel González i Aleix Coc, tots tres a disposició ja de Toni Saligrat. Comentarem el bon moment del mercantil i la polèmica de l'últim partit. Bàsquet, futbol sala i també volei amb l'entrenador del sènior masculí del natació Sabadell, Jordi Fernández.
I fora de l'hotel?
Definida la final a 4 de la primera edició de la Lliga de les Nacions. En el cas de les seleccions d'elit, la disputaran Anglaterra, Suïssa, Portugal i una Holanda que va accedir-hi ahir de forma agònica, empatant a les acaballes el que era un 2-0 davant d'Alemanya per deixar així fora de combat a França. Jorge Lorenzo pilota avui per primer cop la seva nova moto Honda. Seran els primers tests de pretemporada pel mallorquí amb el seu nou equip, el qual serà company de Marc Márquez. I Jordi Trias ha fitxat pel bàsquet Girona a la Lliga Le Plata. El pivot estava sense equip des que es va desvincular del Baxi Manresa a l'estiu i es retirarà allà on va estrenar-se just abans d'anar al Barça.
Han parlat en les últimes hores
Luis Suárez, davanter del Barça, sobre Ousmane Dembélé en la prèvia d'un França-Uruguai.
Como lo han dicho algunos compañeros, creo que un man mismo lo sabe, ¿no? De que el fútbol es un privilegio para cada jugador estar donde está y creo que hay que enfocarse un poco más, ser más responsable, digamos, en algunos aspectos, pero sí, el de que él es joven, tiene mucha gente alrededor ahí en el Barcelona, del cual los puede mirar de ejemplo de los profesionales que son y creo que este tiempo le servirá a él para seguir aprendiendo.
I el pilot Tito Rabat, que ha tornat a pujar a la moto després del greu accident que va patir, encara això sí, no està del tot recuperat.
No, nerviós no estic, al contrari, no? Estic tranquil, emocionat. La cama no està bé ni de llarg, que li falta bastant, li falta força. Després també, aviam si quan toqui els pianos, que tenen una mica de batxes, pues no em fa mal la cama.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el periodista sabadellenc, director de Comunicació i Relacions Externes de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat i conseller del Centre d'Esports, entre d'altres càrrecs, Xavi Andreu, i també l'exjugador del Centre d'Esports, Pep Pagès. 4 minuts, gairebé 5 per sobre de les dues. De seguida parlem d'arbitratge, del VAR i de moltes més històries amb David Media Jiménez i amb Juan Carlos Barranco Trejo. Abans, però, entrem en matèria pel que fa al Centre d'Esport Sabadell, que gaudeix avui d'un dia de descans abans d'afrontar la preparació del Lleida Esportiu Sabadell de diumenge a les 5 de la tarda al Camp d'Esports. Els arlequinats tenen davant seu una oportunitat d'or per escurçar l'escletxa que ja s'ha obert entre els 4 primers i la resta de perseguidors. És de 5 punts, però clar, podria ser de 2 si el conjunt de Toni Saligrat torna de la terra ferma amb els 3 punts a la butxaca. Miguel González, el capità arlequinat, ha alertat, això sí, que no serveix de massa centrar-se ara en la classificació, sinó que han de procurar fer la feina contra els rivals directes independentment de com quedi la cosa a la taula.
El tema de la classificació potser encara és una mica d'hora de mirar. Sí que hem de mirar doncs, dels partits aquests que ens venen ara, Badalona, Lleida, doncs quan es toqui amb l'Hèrcules, quan es toqui amb equips que estan a dalt, que són en principi de la lliga que volem jugar nosaltres, doncs intentar llegir-los bé i no perdre'ls, no? Sobretot per tenir el tema del golaveratge una mica controlat.
Una lectura molt similar a la que ha fet Néstor Querol, l'atacant esquerrà del Centre d'Esports, alerta que encara queda un munt i que, per tant, ni l'escletxa és definitiva, ni tampoc el resultat de diumenge a Lleida servirà per saber on acabaran els dos equips.
La lliga és molt llarga, encara queden moltíssims partits, crec que l'equip està treballant bé. Nosaltres no anem a mirar de moment la classificació, anem a treballar, sabem el que pot fer aquest grup i crec que amb l'esforç d'avui i amb la intensitat que ha ficat el grup, jo crec que al final les coses tenen que eixir per si soles.
Sí que ha plantejat la primera recepta pel partit del Camp d'Esports al Castellonenc, sobretot agafant com a referència l'últim compromís a casa davant del Badalona. Ja ho vam dir ahir de sobres, la pluja i l'estat de la gespa van impedir que es veiés un partit normal, podríem dir, amb un joc més trenat, però sí que va propiciar que l'equip deixés la porteria a 0 per segon cop en 13 jornades. Néstor Querol creu que aquest és el camí a seguir.
La porteria a 0 és superimportant per estar a dalt i després bueno, les ocasions que tinguem les tenim que materialitzar perquè per molt que tinguem porteria a 0, en 0-0 de punt en punt no podem estar a dalt. Entonces, lo important és la porteria a 0, com has dit, però a partir d'ara ens hem d'exigir molt més la part de dalt, bueno, tots en general, per a crear més ocasions i sobretot per a marcar-les.
La tornada de Miguel González l'última setmana, tot això obre també un escenari fins ara inèdit al Centre d'Esports aquesta temporada. Per primer cop, Toni Saligrat compta amb els seus tres centrals, podríem dir habituals, amb el permís, per exemple, de Williams Velázquez del veneçolà, que encara no ha debutat. I si no hi ha cap contratemps, n'haurà d'enviar un dels tres a la banqueta diumenge al Camp d'Esports de Lleida, amb el retorn també d'Òscar Rubio, d'un lleidatà, precisament al lateral dret, un cop complert ja el partit de sanció. L'escenari ha canviat i el repassem amb aquest informe amb la veu del Pere Gallifa.
Amb la recuperació del capità, Miguel González, l'entrenador Toni Saligrat té on elegir. Fins ara, la parella Aleix Coch-Nico del Monte era pràcticament intocable. L'argentí va arribar amb la Lliga ja en marxa, però la lesió de Miguel a Conca va propiciar el seu debut només uns dies més tard. Des d'aleshores i fins aquesta última setmana, la dupla Coch del Monte la podíem dir de carrera, repassant una alineació de Saligrat. Tot fins diumenge passat, quan la baixa per sanció d'Òscar Rubio i el retorn de Miguel van fer que el tarragoní jugués de lateral i el ballesà al costat de Nico. Ara, però, haurà de decidir-se, ja que Òscar Rubio torna a estar a la disposició del tècnic de Torrent. El més natural és que no toqui cap dels laterals, amb la qual cosa Saligrat es veurà en l'obligació d'haver de triar. Aleix Coch ho ha jugat tot fins ara, no s'ha perdut cap minut i és una autèntica garantia en el joc aeri. La millor mostra són els 4 gols que acumula malgrat ser defensa. La lògica ens portaria a pensar que el dubte és si Miguel serà de la partida al Camp d'Esports o si el valencià insistirà en Nico del Monte. El jugador argentí, cedit per l'Extremadura, li aporta a l'equip una contundència, a vegades excessiva, però que és una tranquil·litat en els marcatges a l'home. A més, és esquerrà el que pot beneficiar la sortida de la pilota. Miguel, en canvi, li dona unes altres coses al grup. Ha actuat al llarg de la seva carrera en posicions com el lateral esquerrà i, per tant, sap ensortir-se'n amb les dues cames, el que compensaria el fet que Del Monte sigui esquerrà. Potser no té el seu reprix ni la seva intensitat, però sí un saber estar i una enteresa mental que li donen les dècades d'experiència com a professional. I és que amb 38 anys el capità transmet serenor als companys de la zona defensiva arlequinada. Veurem per qui acaba apostant Toni Saligrat o fins i tot si canvia el rol d'alguna d'aquestes peces. No hem d'oblidar que una de les premisses per les quals Nico Del Monte va aterrar a Sabadell va ser la seva polivalència, podent actuar com a lateral o com a pivot. I també tenim el precedent de la temporada passada, també amb tres centrals titularíssims, Coc, Migue i Pol Moreno. Aleshores, el badaloní va acabar guanyant-se un lloc com a pivot defensiu. Diumenge, pels vols de les 4 de la tarda a Lleida, sortirem de dubtes, com a mínim, del primer cop que els tres són a la disposició de Toni Saligrat i aquest no té baixes a la rereguarda.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un interrogant dels grans, saber com se'n sortirà Toni Saligrat, quines peces triarà i on les ubicarà al camp d'esports de Lleida en aquest partit de la part alta de la classificació diumenge a les 5 de la tarda. I a tot això, què han de dir els protagonistes? Comencem per l'entrenador, precisament, per Toni Saligrat, que té el beneït problema, podríem dir, de comptar amb més opcions, amb més efectius a l'hora de triar aquest 11 titular. Pel valencià, el millor de tot plegat és haver recuperat un actiu tan important com és per aquest equip, el capità Migue.
Crec que és la prova de foc per veure que realment està bé aquest genoll i aquest múscul, no? És partit més dur per la seva cama que avui no el podíem trobar. I ha aguantat bé, perfecte. L'únic que té que agafar és ritme de competició, però això li donarà la competició.
Això pel que fa a Toni Saligrat. I l'ex del Càdiz, el Girona o el Terrassa, entre molts d'altres, Migue, també ha dit la seva d'entrada sobre les sensacions que va viure diumenge contra el Badalona. Com deia ara Saligrat, era una prova de foc, sortia d'una lesió al genoll, una distensió al lligament, i després, el dia que reapareixia davant del Teruel, d'un trencament fibrilar, que l'ha tingut un mes més fora dels terrenys de joc. Ara, però, les dues lesions han quedat ja del tot oblidades i Migue diu que es va trobar perfecte en aquest primer partit després de la recuperació.
Les sensacions han sigut molt bones, ja venia molt preparat, bons entrenaments i molt preparat, i bueno, molt content doncs, per com s'ha posat el partit, com s'ha posat el camp i les sensacions d'estabilitat a l'hora de trepitjar i això doncs, han sigut espectaculars. Molt content, portaria zero i individualment també.
L'entrenador i el capità, per tant, es feliciten per haver passat pàgina ja aquestes lesions. Només falta escoltar el jugador parlant de la competència que té enguany a l'equip. L'any passat va ser intocable, només es va perdre un partit i va ser per sanció a Mallorca. Com escoltàvem ara l'informe amb la veu del Pere Gallifa, en part perquè Pol Moreno, un altre central, actuava al mig del camp, però a partir d'ara què? Veurem més sovint Miguel a banqueta o Nico o Aleix Coc també seran suplents, depenent del partit? Hi haurà algun canvi de posició? El capità té clar que tanta competència només pot significar una cosa i és sumar en benefici del grup.
Això és lo maco d'un entrenador, no? que tingui tot l'equip preparat per poder competir i aquesta rivalitat ben entesa doncs, de la competència, és que així és com es pot créixer. Tenim competència i tenim bons jugadors que puguin donar-lo tot doncs, per treure el millor resultat possible per l'equip, pel bé de l'equip.
Competència, per tant, la paraula clau a l'hora d'entendre tot aquest moviment de peces amb el retorn de Migue que es podria donar a partir d'ara. L'equip, com dèiem en començar, gaudeix avui del seu dia de descans abans de preparar a partir de demà aquest Lleida Esportiu Sabadell de diumenge a les 5, el primer dels dos duels seguits que tindran els arlequinats contra equips de la zona playoff.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Un minut i 15 segons i arribem a un quart de 3 de la tarda. Tenim per aquí ja tant el David Media Jiménez com el Juan Carlos Barranco Trejo. Us ho dèiem en començar i avui tindrem una bona estona per parlar d'arbitratge, però abans fem un apunt ràpid de futbol formatiu i en aquest cas de futbol juvenil, perquè el Mercantil ha vist trencada la ratxa de 4 victòries consecutives a la Lliga Nacional en un partit d'Xisoy, això sí, amb polèmica davant la Unificación Bellvitge. Els 4 gols del duel es van marcar la primera meitat, però el Mercantil va haver d'igualar dues vegades la diana del conjunt riberenc. Després, un gol fantasma a pocs minuts del final va condicionar el 2-2 definitiu. A Raona Marinals hagués donat la victòria al Mercantil i de retruc també va propiciar l'expulsió del pitxitxi mercantilista Joan Poc. El tècnic Carlos López explica així què va succeir.
Al minut 87 doncs hi ha un gol que entra a un metro, que sí que és veritat que ho hem hagut de veure després del vídeo, però que entra a un metro, els jugadors nostres el comencen a celebrar, el Linera es fica nerviós, no dona el gol, ens expulsa amb doble groga el Joan, i bueno, sí que és veritat que aquí el partit ja es fica una miqueta nerviós en aquest sentit, i els 4 o 5 minuts que quedaven restants doncs ja no vam poder ni nosaltres ni ells doncs poder fer el gol de la victòria.
López també ha reconegut que la valentia i l'atreviment del Bellvitge els va sorprendre a casa. De fet, el tècnic mercantilista recorda que no ha estat gens habitual durant tot aquest últim tram de Lliga el fet de veure els seus jugadors a remolc en el marcador.
Salvant Tarragona, que va ser el primer dia, que ens van avançar i vam aconseguir empatar, no ens havia passat, no havíem d'haver hagut de remuntar cap partit, no? I mira, ho vam poder capgirar el marcador dos vegades. Això vol dir que l'equip no baixa els braços. Evidentment és una categoria dificilíssima i perdrem molts partits segur, i espero que en guanyem molts també, però som conscients de que tots els equips tenen arguments per guanyar-nos, i bueno, quan et fan un gol o tens uns minuts que el rival és superior, doncs també t'has de sobreposar com a equip i aixecar-se.
Tot i l'empat, el Mercantil és ara 8è a la Lliga Nacional Juvenil amb 18 punts abans de visitar el 5è classificat, un Mataró que en té 21, és a dir, 3 més. Els maresmencs, de fet, són el primer equip fora de l'ascens, ja que traient els segons juvenils, tots els B que hi ha a la categoria, ara mateix ocupen aquestes places d'ascens, el DAM, líder amb 29 punts, i el Java, que és quart, però amb només un punt menys, 7 per sobre dels mataronins. Ara sí, una aturada per la publicitat, i tenim aquí a Media Jiménez i a Barranco Trejo, els dos representants de la ciutat com a àrbitres de primera divisió.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis. This is a journey into
sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minutets per sobre d'un quart de tres. Avui la veritat és que és un bon dia per estrenar una secció que portàvem temps rumiant i que volíem apropar-vos al futbol des de dins, i avui quina millor ocasió per estrenar aquesta secció que amb els dos àrbitres sabadellencs que són a primera divisió, com és el cas del Juan Carlos Barranco Trejo, assistent. Què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'àrbitre principal, David Medie Jiménez. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts aquí a casa vostra. No és la primera vegada que veniu a Ràdio Sabadell, però sempre és un plaer rebre aquesta visita especial. Per parlar de coses com, per exemple, de seguida entrarem amb el tema del bar, però que dos de Sabadell comparteixen triplet enguany. L'any passat sí que és veritat que havíeu coincidit, era la teva primera experiència, la teva primera temporada de primera divisió, i ja vam explicar que com anaves amb assistents bascos cada cop que et tocava xiular a un equip d'Euskadi, doncs anaves amb Juan Carlos Barranco Trejo com a assistent, com a ajudant, però es fa una mica especial el fet de ser dos de Sabadell i tres vallesans en aquesta tripleta? Fa una mica d'il·lusió especial, o...?
Sí, fa el viatge més còmode, això és el primer, i després està el camp més còmode també, perquè no és que sigui de Sabadell només, sinó que som amics, o sigui, al final és com estar en família.
Que quant de temps fa que us coneixeu, Juan Carlos?
Pues fa molt de temps. Jo sóc una mica més gran que ell, i llavors, quan ell va venir al col·legi, pues, ja hi era... I jo vaig anar, a vegades ho comentem, jo vaig anar amb el seu pare també d'assistent.
Ah, sí, perdona. El senyor sí, sí. Medie pare ja era àrbitre.
Ja era àrbitre, sí.
I tu vas ser l'assistent del pare i del fill.
Jo vaig estar d'assistent alguna vegada del pare, i ara estic, bueno, és un honor per mi estar amb el fill.
És una història boníssima, eh?
Sí. Bueno, jo vaig estar d'assistent amb ell, també. Que ell va ser àrbitre, diguéssim.
També.
I jo vaig estar d'assistent amb ell, o sigui que al final...
Sí, heu fet totes les funcions possibles, no? Sí, assistent de l'un, sí. De l'altre, del pare, del
fill...
Sí,
que per això ens coneixem ja de fa molt temps i ja compartim moltes coses.
Entenc que això crea complicitat, no? Després, a l'hora d'afrontar una responsabilitat tan gran com ser àrbitres de primera divisió, amb tot el que comporta a nivell d'un estadi amb milers de persones, les càmeres, tot el que se'n parlarà després de polèmica, tenir una mica al costat, vulguis una ajuda, no?
Clar, al final és la confiança. Jo, hi ha jugades que jo no veig la jugada, diguéssim, i el Joan Carles són els meus ulls. Llavors, la confiança és bàsica i és total.
Bueno, el treball en equip, per una mica, el treball en equip és fonamental, no està a l'arbitratge.
No et preguntaré per qui era millor, perquè és molt estrany també, i fa de mal dir si pare o fill, però sí que en algun moment heu parlat amb Medie pare per comentar la jugada o no?
No gaire. Li he preguntat sobre el meu pare i ell m'ha comentat coses de situacions i tal, però amb el meu pare no hem comentat gaire perquè no s'ha donat el cas.
A l'hora d'entrenar, també ho feu junts aquí a Sabadell, cadascú per separat? Això també, cadascú té la seva vida laboral i això afecta també, o com va?
Sí, això es afecta. El tema d'horaris, família, també treball, però llavors fa que una mica entreni cadascú pel seu compte, i també, bueno, les sensacions també de l'entrenament són diferents, llavors. És, a vegades juntem i entrenem, fem algun entrenament junts, però normalment entrem separats.
Sant Oleguer, al voral del riu Ripoll, o per on?
Jo tinc més sort que el Joan Carles, jo no treballo, jo em dedico exclusivament a l'arbitratge, i jo entreno cada dia, diguéssim, a Sant Oleguer, amb el meu preparador, el Joan Campillo, que és també sabadellenc, i, bueno, ja, com deia el Joan Carles, coincidim per allà, coincidim al centre d'esports també dimarts i dimecres, em sembla que és. Bueno, o sigui, al final estem aquí a la ciutat com sabadellencs que som, i fem vida aquí, i estem molt bé.
A tu, Juan Carlos, et toca una mica més difícil fer mans i mànigues a l'hora de quadrar, sí, família, feina,
sí,
i entrenaments,
jo,
no?
Jo, bueno, vaig combinar les pistes, vaig combinar el club de natació Sabadell, que també el tema gimnàs entreno allà, i, o sigui, vaig fent...
Que dos àrbitres de Sabadell estiguin ara mateix a l'elit, compartint tripleta, com dèiem, en el cas del Juan Carlos amb més temporades com a assistent, en el teu cas segona campanya ja a l'elit, és un símptoma de bona salut de l'arbitratge aquí a Sabadell?
Sí, sempre Sabadell sempre ha tingut àrbitres a primera divisió amb el Jon Andreu fa molts anys, a segona divisió A amb el Dodé Sense Rich, que era assistent, a segona B també van ser bastants àrbitres. Bueno, és una gran ciutat i al final ha d'haver-hi de tot, no? I àrbitres van sortir molt bons i amb quantitat també, o sigui que sí, no sabria dir el per què, perquè no és que treballen d'una forma diferent, per exemple, en Terrassa o en altres llocs, però sí que és cert que Sabadell sempre ha tingut com una bona cantera d'àrbitres.
Això és tradició també, Juan Carlos?
És tradició... Oh. Bueno, no sé si tradició, però... Però sempre mires la gent que està a la base, mira cap amunt i es mira, ara ens mira a nosaltres, no? I tenir sempre gent a prop que està a l'elit, doncs llavors això també fa una mica d'impuls perquè la gent vulgui arribar on tu estàs, no?
Tinc aquí un nom apuntat que no sé si serà el següent o no, Carlos Calderiña Pavón, 27 anys, 3 temporades a segona B. Fa pinta que pujarà a graons també o no?
Oh. Sí, fa bona pinta i bueno, però al final jo sempre li dic que les coses venen si tu... t'esforces i et dediques, o sigui, al final, però sí, jo crec que si les coses van com pinten, al final podrà arribar, sí.
Estem descobrint avui l'arbitratge des de dins, posant-li veu, posant-li cares. Avui el Roger Benet està fent fotografies dels nostres col·legiats de la ciutat que són a l'elit i segur que a les xarxes socials al llarg del dia d'avui els podreu veure. Ahir, justament, mira que havíem parlat des de feia mesos d'aquesta entrevista, de veure si un dia veniu, etc. Em va sorprendre en una entrevista que van fer en una altra ràdio els companys de RAC1 amb els àrbitres Estrada Fernández i Álvarez Izquierdo, que deien que fan un treball de scouting també dels equips que van a arbitrar. Vosaltres també ho feu? També prepareu els partits mirant vídeos de com actuen un jugador o un altre, etc.
Sí, sí, sí. Veiem com juguen, veiem com treuen els corners, veiem com defensen, veiem tot tipus de jugades, perquè al final, diguéssim, els àrbitres, el pitjor que pot tenir és la situació no prevista. Llavors, totes les jugades que tinguis previstes, dintre d'aquell futbol previsible hi ha poc, va bé, perquè al final tu t'has de col·locar en posicions tenint en compte com jugar l'equip, tenint en compte com serà el partit, llavors és una cosa que va bé per l'arbitratge.
Sí, que gairebé com si fos director esportiu, no? Un mirant, o secretari tècnic, no? Mirant el vídeo a veure com juga aquest equip, aquest altre, per saber una miqueta l'escenari que et trobaràs.
No tant, però sí que fem xerrades prèvies al partit de com serà el partit, quin tipus de partit ens trobarem, els corners com seran, perquè no és el mateix un corner, per exemple, amb moltes agafades, que un corner amb estratègia, que un corner amb, no sé, que treuen en curt o que treuen el segon pal. O sigui, al final, on està la pilota és on està el foco de tot, no? I llavors és on l'àrbitre ha d'estar mirant.
I això no pot condicionar un pèl també? El fet de dir, jo ja sé que aquest central o aquell altre agafa més de la samarreta i en cas de dubte que diguis que això pesi una mica més o no?
No, perquè nosaltres simplement és mirar un lloc o un altre. O sigui, si al final si no passa res, no... Òbviament tu has d'encertar. O sigui, al final no pots prendre una decisió que no és el que està passant. Llavors és simplement pues, saber-te enfocar, saber-te posicionar, saber on has d'estar en cada moment. I és, ja et dic, o sigui, és simplement doncs, estar enfocat en un lloc o un altre.
Hi ha una altra cosa, Juan Carlos, que també és un tema, crec jo, ara em poso a la vostra pell, que és una mica un aliat vostre, que és el tema del VAR, no? Ara mateix, al marge d'error, sobretot aquells errors que fa 10 anys sortirien a la moviola, que tothom en parlaria, ara amb el tema del VAR, no sé si us alleugereix una miqueta o com a mínim teniu la sensació que esteu més resguardats d'un possible error d'aquest tipus amb el videoarbitratge.
La veritat és que el VAR és un avanç tecnològic important i a l'hora d'arbitrar pues, també és com tenir una xarxa, no? que quan pots caure pues t'agafa, no? I hi ha partits que potser pues, hi ha una jugada molt clara que no l'hem vist cap persona de l'equip, l'hem vist, llavors el VAR actua en aquest moment.
Que s'ha donat, també, que s'ha donat sí, l'última temporada donat, que i donat. Que després és d'aquelles coses que dius, ostres, aquest any sí que teniu el VAR per aquest tipus de situacions. Després en parlem del videoarbitratge, però més coses que volia comentar a nivell de diferències en els últims anys en el món de l'arbitratge, com comento, a nivell intern havíem comentat la jugada de poder venir un dia aquí a la ràdio i de parlar de la curiositat de dos sabadellencs formant una tripleta amb el Joan Méndez, que és de Granollers també, o sigui que tres ballesans al final formant part d'una tripleta a l'elit, i estàveu pendents d'un nou responsable del tema de comunicació. Ahir en parlaven també els vostres companys també en aquesta entrevista que citava. Dóna la sensació des de fora, com a mínim, que s'està obrint un pèl més, en aquest sentit, un pèl més de transparència o de no tan hermetisme amb el món de l'àrbitre. Com a mitjans de comunicació, des de l'altra banda, ho agraïm. No sé si com a àrbitres també poder naturalitzar això és un avenç també per vosaltres.
Bueno, jo personalment et puc dir que sempre que m'han trucat sempre he vingut a fer entrevistes.
I ho corroboro.
Tant a la tele com a la ràdio. O sigui, al final, jo crec que l'àrbitre, quan millor s'obri a la gent, o sigui, quan més s'obri o quan més expliqui les seves decisions, la gent ho entendrà millor. Ho entendrà... Perquè a vegades sí que és cert que la gent des de fora pensa una cosa que no és correcta sobre els àrbitres, en quant en què no entén la jugada, i sí que no et posaràs a explicar les situacions de cada partit, però explicar com treballem, explicar com ens dediquem, com funciona el VAR, per exemple, que ho farem ara, pues jo crec que això a la gent li fa entendre una mica més l'arbitratge.
De fet, en el VAR es va filtrar en la primera jornada l'ús del micròfon intern amb les 6 persones, 7 que hi sou, i era ben curiós. Jo crec que és una cosa que, com deia abans, naturalitza una miqueta tot, i al final, ara diré una bestiesa també, però us heu trobat amb jugadors que, per exemple, no interpretaven bé el reglament? Hi ha moltes coses que a vegades, des de la típica de no, si és la primera falta, que si les mans són voluntàries o involuntàries, que si l'ocasió manifesta de gol, hi ha moltes coses que estan aquí en el limbo, que molts tenim en el cap de no, això és així, però per reglament després no és ben bé igual. No és, a vegades fins i tot cal fer una mica de pedagogia en aquest sentit a tots, als periodistes, a la gent que està veient tu a l'estadi i als propis jugadors, que a vegades la mateixa inèrcia et porta a reclamar coses que no són.
Home, a vegades, a nivell jugadors, sempre aquests últims anys s'han fet xerrades dels àrbitres que van explicar pues, les modificacions que hi ha cada any per explicar-li com el tema de les mans, el tema de l'ocasió manifesta, o sigui, temes que són importants i han de saber, i s'han fet a principi de temporada. Els àrbitres de primera divisió han anat als clubs i han explicat una mica com funcionarà la temporada, que està molt bé que el comitè pues, ara cada X temps surt i dona una explicació o dona una roda de premsa per una mica explicar com estem funcionant i com estem treballant, perquè la gent sàpiga com funciona. I a nivell de jugadors és això, que cada any es fa una mica d'explicació, no? de com anirà la temporada, i ara a nivell del VAR també s'han explicat com funcionarà perquè tothom sàpiga com es treballa, com es farà el camp.
Suposo que des de l'altra banda, ara que entrarem a parlar del VAR, també s'agraeix en el videomarcador, a la megafonia dels estadis de primera divisió, que s'expliqui. Ara ja és més normal, la primera jornada va sobtar tothom de veure quan s'ha d'aplicar i quan no al VAR, sonant per megafonia, la televisió, la prèvia del partit també explicant-ho amb un gràfic. Al final és fer entendre que no tot es pot resoldre amb el VAR, i quan sí, quan no ha d'actuar, també facilita la vostra tasca, no?
Sí, per suposat. Al final és una cosa que s'ha introduït de nou al futbol, i llavors, quan més ho expliquis, molt millor. I crec que el comitè i la Federació Espanyola i la Lliga han treballat molt bé amb això, perquè han tret les conclusions d'unes altres lligues en el que no es va explicar tant, i la gent estava molt confosa en quan s'aplicava, quan no, com funcionava. I jo crec que és bàsic que tu expliquis com funciona, quan s'aplica, quan no, dintre de què. O sigui, hi haurà errades, o sigui, al final sempre hi ha errades, on hi ha persones hi ha errades, però que tu expliques el funcionament i per què en aquesta jugada sí que s'entra, sí que entra al VAR, i en aquesta jugada no entra, fa que la gent pues, ho entengui més. I jo crec que ha sigut un èxit, no sé la sensació des de fora quina ha sigut, però crec que està sent un èxit perquè la gent ho està entenent i està valorant com molt positiu al VAR.
Ara hi entrem, però llavors aquest punt de paciència que s'ha tingut a l'hora d'instal·lar i d'implantar aquí a la Lliga Espanyola al VAR, creus que ha estat un encert per no portar equívocs a la gent en comparació amb d'altres lligues, que sí que és veritat que hem vist algun vídeo que s'ha fet fins i tot viral, i que els que són detractors de la tecnologia al món del futbol, que també hi ha, que diu no, que l'àrbitre decideixi que és la salsa del futbol, doncs s'han agafat i molt als embolics que hi ha hagut amb d'altres lligues. Aquesta paciència ha servit per tenir un sistema més infal·lible, podríem dir, dins que després, clar, evidentment, la persona que ha de revisar el vídeo també és un àrbitre, no és una màquina, però creus que ha servit aquesta paciència?
Bueno, ha ajudat a treure conclusions del Mundial, de la Lliga Alemana, i ha fet que, com et deia, doncs que al final hagin fet una estratègia millor o quan menys diferent, i crec que sobretot el Mundial ha fet molt bé al VAR, perquè la gent ho ha vist d'una forma mundial, i la gent ha entès que és una millora per l'arbitratge i pel futbol, i bueno, ha anat molt bé.
Un altre dubte que tenia al voltant de la planificació dels viatges, les designacions arbitrals, entenc que a nivell intern arriben abans, però crec que són dilluns de la mateixa setmana, quan es tria quina tripleta va xiular un partit o un altre, o li toca fer al VAR, que ara en parlarem perquè crec que et toca fer VAR anar a les Roces d'aquí a uns dies. Però clar, sent dilluns, jo ara penso logísticament en Ràdio Sabadell fent un desplaçament a on toqui, clar, aquesta setmana és Lleida, però si toca Palma de Mallorca és un bon embolic haver de preparar vols, etc, amb tot el que comporta, amb, a vegades si jugues divendres, 4 dies d'antelació només, o 5 dies d'antelació. És estrany, no, això? O sigui, haver de planificar la teva vida sense saber el dilluns on aniràs el divendres a treballar.
Bueno, això s'ha fet també perquè abans es feia 10 dies abans. Llavors tu a vegades arbitraves un cap de setmana i ja sabies la setmana vinent on anaves a arbitrar. I bueno, s'ha intentat fer així perquè al final és millor estar centrat en cada partit i ja està. I pel comitè, doncs, també millor a l'hora d'assignar, no? Si bueno, hi ha hagut polèmica amb un àrbitre, amb algun equip o alguna cosa, doncs té en compte, diguéssim, aquell partit per al tema de les designacions. I llavors la setmana vinent, el dilluns, que ja, ja designen, tenint en compte els resultats, classificacions i tot, perquè no hem d'oblidar que a vegades doncs, hi ha polèmica amb aquest equip, llavors aquest equip, si arbitres aquell equip i se l'estàs jugant amb aquell equip, això és sobretot per al tema de
les últimes jornades, potser, sí, també,
el mediàtic. El tema logístic al final és el mateix, agafar un avió en 10 dies que en una setmana, pràcticament igual.
Doncs anem a ampliar ara sí en el món del videoarbitratge. No arriba per sobre de 2:45 de la tarda. Hem creuat ja l'equador del programa parlant amb el David Media Jiménez i amb el Juan Carlos Barranco Trejo, que, home, hem intuït ja una miqueta amb el que deia el David, que la valoració és molt positiva d'aquestes primeres setmanes, mesos de videoarbitratge. Juan Carlos, per exemple, tu t'esperaves que realment funcionés com està funcionant? Perquè de moment la nota, comparteixo amb el que deia el David, que potser hi ha algunes accions que sí que han generat polèmica, però en línies generals, servidor, com a mínim, té la sensació que el futbol és més just ara.
Jo des del principi creia que funcionaria. O sigui, jo sí. Passa que hi ha gent que abans era molt reàcia i s'ha anat passant al bar, com dic jo, no? Hi ha gent que deia, no, això no funcionarà, perquè això és molt difícil, perquè la gent s'ha d'esperar molt i realment no s'ha d'esperar. Les decisions que pren el bar les fa bastant ràpid. El que passa és que quan un minut al terreny de joc sense futbol i sense res
es fa molt llarg, no?
Sembla molt llarg i sembla molt de temps. Però al final la justícia pues, impera sobre el joc, no?
És el punt a millorar, David, el tema de la pausa en el partit? I no sé com s'ha de millorar, també, perquè és difícil, eh? Perquè si un àrbitre decideix, per exemple, que ha de revisar el vídeo i ha d'anar fins al mig del camp, veure l'acció amb dos o tres plans diferents de televisió, costa que això s'agilitzi. Però és el principal punt que us trobeu que us tira més encara els que no estan massa per la labor del VAR?
Sí, els romàntics del futbol que diuen que es para molt el joc, doncs és el punt en contra que veuen del VAR, perquè no crec que no estiguin a favor de que el futbol sigui més just. Sí, a veure, com tot sistema, quan s'implementa al principi falta un rodatge i crec que amb el temps anirem més ràpid, però bueno, al final totes les jugades tenen un temps. O sigui, si has de veure una jugada, si has de veure fora de joc, has de tirar la línia, has de veure si estan fora de joc o no, doncs porta un temps. Sí, jo crec que pot ser que serà el punt que amb més rodatge anirem millorant.
Segur que us han fet la pregunta, ni que sigui amics, companys de la premsa, etc. Com us aclariu? Amb l'auricular, Bernabéu, Wanda Metropolitano, 80.000 persones a la graderia i 6 persones que, evidentment, no parlareu tots a la vegada, però per un auricular, un àrbitre que està impartint justícia, que ha de decidir en una dècima de segon què passa i que li estan parlant per l'auricular, és tan embolic com sembla des de fora o no?
Home, a nivell tecnològic està molt avançat i s'escolta perfectament. O sigui, semblava que i 6 persones a parlant. També hi ha un sistema de comunicació que hem plantejat nosaltres, un sistema de comunicació que hi ha entre els àrbitres i l'àrbitre assistent i el quart àrbitre estan en obert i el VAR perquè l'escoltin han de pitjar un botó.
És a dir, la gent que està a l'estadi sí que està en tot moment en comunicació,
sí, sí.
I el VAR des de la sala de les Roces sí que ha d'obrir per poder...
Sí. I llavors hi ha un sistema també establert, no?, per quan s'ha de parlar i que no parli tothom alhora, perquè clar, quan parla tothom alhora no, o sigui, hi ha un sistema que és la comunicació ha de ser
directa,
neta,
curta
i neta. Sí.
I des de dins de la de figura d'àrbitre principal, quan et diuen s'ha de revisar i tu has de fer aquell gest de posar-te la mà a l'orella i espereu-vos que no continuï el joc, clar, entenc que a vegades hi ha situacions que et sorprenen, perquè potser tu no has vist la jugada en qüestió i llavors després quan l'analitzes és molt diferent. Hi ha moments que és allò de dir, què ha passat? A veure, què se m'ha escapat?
Sí, quan et diuen que no pots reprendre el joc, vol dir que el company que està de bar és que està veient la jugada i que té un dubte de si pot ser doncs, un dels quatre casos, i llavors no vol dir que et digui que hagis de canviar la decisió ni que hagis d'anar a veure la pantalla, però sí que està mirant la jugada. Llavors, bueno, doncs esperar i ja està.
Hi ha moments que aneu a revisar-la, hi ha moments que no. Això és, el, per exemple, aquesta setmana que dèiem abans el tema de les designacions, a tu, Juan Carlos, et toca descansar, però tu, David, vas a arbitrar des del bar, des de la sala de bar a Les Roces. En aquell moment, qui està arbitrant des del videoarbitratge, revisant les jugades, és qui diu, és molt clar, és penal o és el que sigui, o hi ha dubte, mira tu, o com s'analitza? Per què hi ha un moment en el que algú mira i algun altre moment en el que et deixes refiar per entendre'ns del que passa?
Mira, feia un moment et deia que va bé obrir-nos i explicar les coses i la gent ho entengui. Pues aquesta és una de les coses que va bé explicar-ho perquè la gent no se confunciona. L'àrbitre és l'àrbitre. L'àrbitre està arbitrant i està fent, o sigui, està prenent decisions, com sempre, com fins ara. Llavors, quan pren una decisió que tu veies en la pantalla, creus que és un error clar, o sigui, que no hi ha dubte, o sigui, no és que diguis per mi és la millor decisió, no, no, és un error claríssim, que, o sigui, no hi ha dubtes. Llavors, li dius que vagi a veure la pantalla en alguns casos. En quins casos no li dius que vagi a veure la pantalla? Per exemple, en un fora de joc, que és blanc o negre, o estan fora de joc o no, si surt la pilota i torna a entrar, o sigui, ho ha sortit o no ha sortit, si entra a gol o no ha entrat a gol. Per exemple, una jugada que va haver-hi aquesta temporada va entrar a gol i li van dir a l'àrbitre que era gol. No cal anar a veure la pantalla per veure que era gol. O sigui, jugades d'interpretació, l'àrbitre va a la pantalla. Jugades de no interpretació, un penal si és fora dintre, per exemple, aquestes jugades, el VAR li diu la decisió que ha de prendre.
Quant de temps us heu estat formant? Recordo, per exemple, a tots dos que estàveu a València a l'estiu amb un torneig que vau aprofitar com a banc de proves. Això ve de molt lluny, no, Juan Carlos?
Sí,
no és de fa dos dies.
Sí, la temporada passada ja vam estar, no sé si dos o tres vegades concentrats pel tema de començar ja a preparar el tema del VAR d'aquesta temporada. O sigui, ja la temporada passada ja vam estar treballant i aquest any a València pues, amb un torneig de juvenils, un torneig internacional a València, pues, llavors vam posar en pràctica pues, tot el tema del VAR per veure com funcionava.
Per anar acabant, per no pensar només en la figura de l'àrbitre sinó també la del jugador, jo tinc la sensació que des que s'ha implementat el tema del VAR, la manera de jugar de segons quins jugadors canviarà a partir d'ara, perquè sempre estava el tema aquell murri d'enganxar per la samarreta quan no et veu l'àrbitre, de segons quines reaccions fora de temps, i que en canvi això d'intentar enganyar el col·legiat en segons quines accions determinants s'ha acabat. Hi han hagut diferents jugades aquesta temporada que s'ha vist que hi han hagut expulsions allà on no passava la pilota i l'àrbitre no estava pendent, però que la càmera sí que ho ha enganxat. Teniu aquesta sensació que la manera de jugar, de defensar corners, de jugades molt puntuals dels futbolistes canvia pel tema del VAR?
Jo no tinc la sensació de que juguen igual que sempre, i al final ells sí que saben que hi ha el VAR, i bueno, suposo que el jugador que no sigui tan desencalenta,
tan impulsiu, no?
Tan impulsiu, sí que ho pensarà, però al final quan estan jugant a futbol jo crec que en aquestes coses no pensen, la meva sensació, perquè hi ha hagut jugades que dius, si està pensant en que hi ha el VAR
és
no hagués fet això,
que...
o no hagués protestat, sí, sí. O no. I jo crec que hi ha situacions que et demostren que ells realment juguen com sempre.
El tema de les protestes sí que canvia, perquè clar, fins ara podies protestar molt, però clar, quan t'estan dient que des del VAR ho han revisat i que ho és que no queda marge per la protesta, no?
Sí, abans quan prenies una decisió de important de gol, no gol, o de fora de joc que acaba en gol, tal, sempre hi havia més protestes que ara, que ara com el revisa el VAR ja se sap. Abans pues, anaven a la mitja part i deien pues t'has equivocat o no t'has equivocat, però ara com ho revisa el VAR, les protestes ja baixen molt.
Moltíssim. No feu el gest aquell de la tele i s'acaba la protesta. Per acabar, mirant cap al futur, què us diu el NAS? Que això ha arribat per quedar-se, no? Que cada cop serà més la implementació de la tecnologia al futbol?
Amb el futbol mai es pot dir, però la meva sensació és que el VAR no es treurà mai. No es treurà mai perquè està funcionant molt bé, com dèiem, i bueno, pues al final tot el que sigui el futbol més just, sense canviar. Jo crec que la base... o la base o el primer requisit del VAR era que no canviés gaire el futbol. Llavors, sí que hi ha moments de que s'atura el futbol una mica, però al final el futbol és més just i hi ha situacions que per un minut et surt a compte, no?, esperar la jugada i que sigui més just.
I Juan Carlos, ja que parlem de futur, et veus molts anys amb el David fent quilòmetres per la primera divisió, no?
Home, jo espero que els anys que em queden en actiu, pues, sigui amb el David i ajudant-lo en tot el que pugui perquè ell arribi al màxim.
Amb el que m'heu explicat abans, que un ha estat l'assistent de l'altre i el pare i de més, dona per fer un llibre el dia que us retireu d'aquí a molt de temps i el tema del bar, etcètera.
Farem.
David Meyer Jiménez i Juan Carlos Barranco Trejo, ha estat un autèntic plaer. Posar una mica, com dèiem abans, de normalitat al que és una figura de l'àrbitre que a vegades doncs, queda una mica més en l'hermetisme, queda més apartada dels mitjans de comunicació. I moltíssima sort, començant per la sala del bar aquesta setmana i el que queda de temporada. Un plaer tenir-vos aquí.
Igualment, bona tarda.
Gràcies.
Amb ells hem estrenat aquesta secció. De tant en quant farem un punt de vista diferent del que és el món del futbol. Viurem el futbol des de dins.
Vols viure el futbol des de dins? Escolta aquesta temporada les experiències dels experts en la matèria a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada, carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Som alumnes de les Escolàpies i hem vingut a visitar la ràdio.
Saps per què cal escoltar la ràdio?
Sí, perquè m'explica què passa a la ciutat.
I també m'ajuda a entendre millor les coses.
La ràdio és un bon canal de comunicació.
I si ets de Sabadell, has d'escoltar... Ràdio
Sabadell! Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell. Sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Bona gent, tant el David com el Juan Carlos donen per fer dos programes sencers de l'Hotel Suís. Canviem de tema, anem a parlar ara de futbol sala. El Natació Sabadell i l'Escola Pia ja miren de reull el derbi d'aquest cap de setmana. A la segona B d'aquest esport ho fan, això sí, des de perspectives una mica diferents. Els escolapis s'ho poden mirar des de la part alta de la Lliga després de guanyar aquest cap de setmana el filial de l'Indústria Santa Coloma. Els nedadors, per la seva banda, ho han de fer des de la mitja taula després d'una nova ensopegada. Ens ho explica tot plegat en aquesta crònica el Marc Pijuan.
Amb 18 punts i quarts de la classificació, l'Escola Pia arribarà al derbi de dissabte amb la moral pels núvols. Els de Borja Burgos van tornar al camí de la victòria en el partit contra l'Indústria Santa Coloma B. Tot i començar perdent, els de Can Colapi van saber refer-se per acabar imposant-se per un clar 2-5. Borja Burgos.
Crec que a nivell de joc vam fer una primera part molt, molt bona. Llàstima que ens fiquem quan estem perdent el marcador i després hem d'anar una mica a remolc. Però bueno, empatem al final de la primera part, la segona part també en termes generals molt completa, defensivament molt sòlid, i jo crec que amb una victòria així, una victòria d'equip, una victòria molt important i contra un rival també d'entitat, i jo crec que va ser un gran resultat.
Un triomf que els del carrer Garcilaso necessitaven per refer-se de les dues derrotes consecutives que enllaçaven i que servirà per preparar millor la setmana abans del duel contra el Club Natació Sabadell.
Vam recuperar una mica l'essència d'aquest equip, que és la competitivitat, les ganes de treballar en equip, aquesta unió dins dels membres de l'equip que semblava que estàvem perdent en aquestes últimes jornades, i un poder que era el principal problema que ens havien trobat i que ens havíem, no ens havia deixat treure bons resultats, i en aquest sentit pues, molt content.
Precisament el conjunt nedador arribarà necessitat al duel contra l'Escola Pia. Aquest cap de setmana els de Diego Blanco s'han deixat 2 punts més pel camí i ara mateix en sumen només 11, lluny dels 18, per exemple, de la Pia. A Cal Balsac i contra el Bellsport l'Hospitalet, els nedadors només van poder empatar. Ara bé, amb un resultat més que curiós en futbol sala, 0-0. Un partit sense gols, però que no va deixar del tot descontent el tècnic del club, sobretot pel gran nivell defensiu dels seus, Diego Blanco.
Éramos un equipo que si nos poníamos las pilas en defensa, pues... lo hacíamos bien, y es verdad que bueno, pues esta semana el equipo se ha puesto el mono de trabajo, ha defendido todos los balones, ha corrido todos los balones, y eso ha hecho que el equipo no encajara.
L'entrenador terrassenc creu que aquest puntet contra el conjunt de l'Hospitalet, que és segon a la classificació, servirà de revulsiu per als seus jugadors, sobretot de cara a dissabte, en el derbi, per poder sumar una victòria i no desenganxar-se definitivament de la part alta de la taula.
Al final, nosotros no queremos despegarnos de allá arriba. De momento, sí que es verdad que estamos un pelín más lejos de lo que desearíamos, pero creo que todavía... tenemos mucho margen y, como te digo, estamos trabajando pues para intentar engancharnos más en la parte alta y seguramente que al final lo lograremos.
Així doncs, tots dos conjunts que entre cella i cella ja només tenen un objectiu, una meta. Tenen marcat a l'agenda el dia i l'hora del derbi d'aquest dissabte, a les 6, al pavelló del carrer Garcilaso de Sabadell, per viure un sempre emocionant i vibrant Escola Pia Club Natació Sabadell.
I encara en futbol sala, el Femisport Amics del Pou Nou Escorial no veu la llum en la seva estrena a la primera divisió. Nova derrota de les de Paco Arjona i ja en sumen 7 en 7 partits disputats fins ara aquesta temporada. Contra la Universitat d'Alicante, a més, les quatribarrades es van veure superades des del primer minut de partit. De fet, als 3 minuts de l'enfrontament, les sabadellenques ja perdien per 3-0. Un allau de joc de les alacantines que només va poder aturar Arjona demanant un temps mort. A partir d'aquí, el partit es va anivellar, però res, van poder fer les jugadores del Femisport per ficar-se en el partit. El tècnic assegura que, tot i el resultat final, les seves jugadores van saber remuntar un partit que podia acabar amb una golejada més àmplia, van saber fer-hi front a aquesta situació, i Arjona no retreu res a l'equip, però sí que considera que va faltar concentració en els primers minuts.
Tal i com va anar, va pintar bastant malament, no? Però li vam saber donar la volta. Falta d'actitud. No, mai els hi puc dir això a les meves jugadores. No és falta d'actitud, de concentració, potser.
L'equip ara és penúltim a la Lliga, en zona de descens amb 0 punts. Dissabte, però, en la novena jornada, rebrà a casa un rival directe com és el Leganés. Per cert, un grau per sota, el futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro va caure per 2-1 a la pista de l'Intersala Promises Aragonès. D'aquí a 15 dies, les arlequinades visitaran la pista de la Concòrdia, el segon classificat i, a més, un dels rivals més forts d'aquest grup.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Del futbol sala al bàsquet, en aquest cas bàsquet masculí, Copa Catalunya, cinquena derrota consecutiva pel bàsquet Pia. L'equip del carrer Garcilaso va caure en el derbi vallesà a la pista del líder invicte del Ripollet, això sí, per 4 puntets de diferència, 75-71. Tot i que els ripolletencs es van escapar de sortida, els escolapis van vendre molt cara la derrota fins als darrers minuts. Oriol Andrés, capità de la Pia, creu que és una qüestió de dinàmiques el que va portar el Ripollet a endur-se el derbi.
Quan agafes una dinàmica positiva en l'esport, jo crec que és un fenomen difícil d'explicar, però que realment els que hem competit en algun esport sabem que és algo que hi és, no? I probablement aquestes pilotes, aquestes jugades que t'hi jugues al partit, quan vas 7-0, 8-0, com anava el Ripollet, tot et ve de cara, i quan ets la Pia que ve de perdre 5 partits consecutius, doncs a l'última jugada un jugador rellisca, cau a terra i perd la pilota, no?
Els de Jaume Prat són penúltims ara mateix a Copa, amb un balanç de 2 triomfs en 8 jornades. La part positiva és que la categoria enguany està molt més ajustada que en d'altres edicions, el que fa que un equip de la part baixa, com ara mateix pot ser la Pia, pugui tenir contra les cordes el líder imbatut al Ripollet. Andrés creu que això beneficia les opcions dels escolapis de treure el cap de la zona compromesa.
És un any on la Lliga està més igualada que mai. Realment, per mi, et dic, del primer classificat a l'últim, no hi ha una diferència tan gran com altres anys. Sí que hem vist plantilles molt, molt potents, que estaven molt per sobre de la resta, igual que ja hi ha plantilles que estaven allà i no tenien el nivell de la Lliga. Aquest any és tot molt igualat i tot es defineix per petits detalls.
Els escolapis, per cert, han incorporat en els últims dies a Pere 3, format en el seu dia a la casa i que ja es va estrenar a Ripollet, a més sent el màxim anotador dels sabadellencs. No deixem el món de la cistella. El Global Bàsquet ha perdut el seu primer partit d'aquesta temporada a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. Va ser dissabte per 47-54 a casa davant del Bahia de Cádiz en l'estrena del conjunt sabadellenc al Pavelló del Nord. Una derrota que entrava dins dels plans dels dos Cartrigo, encara que per això no deixa de ser dolorosa, com ha explicat el jugador Òscar Onrubia.
Que la derrota entra perfectamente en los planes. Ya siempre hay que prepararse para lo peor y en este caso estábamos psicológicamente preparados, pero no te lo voy a negar, a todo el mundo nos duele una derrota y para nosotros hubiese sido muy, muy, muy importante ganar este partido, sobre todo aquí en casa, pero bueno, ya que no ha podido ser, veremos la vuelta allí.
Onrubia va ser el màxim anotador del conjunt local amb 13 punts, empatat amb Òscar Pérez. Pel que fa al partit en si, el Bahia de Cádiz va imposar la seva manera de jugar, trobant-se cada cop més còmode a la pista. El rival era d'entitat, amb la qual cosa va ser tot un repte pel Global, que no se'n va poder ensortir, com a mínim, en aquest partit aquí a Sabadell. La derrota final, això sí, va ser per 7 punts, 47-54, i arriba just després de l'estrena a la Lliga amb victòria a la pista del Joventut de Badalona. Per Òscar Onrubia va ser un xoc d'estils en el qual qui va sortir més ben parat va el conjunt andalús.
Tenemos que tener en cuenta que en nuestro equipo predomina sobre todo la velocidad y no tanto el juego ofensivo dentro de zona. En cambio, Cádiz tenía tres hombres muy grandes, los cuales se metían siempre en pintura y sobre todo un jugador clave como Vargas, que ya no solo en pintura sino desde fuera tenía muy buen tiro a 45 grados y sinceramente su poderío anotador superó al nuestro y su tanto por ciento fue más elevado y al fin y al cabo gana quien mete más puntos.
Dissabte a les 6 els sabadellencs visitaran la pista del Vista Azul Sevilla, un rival davant del qual mai no han jugat i que suma dues derrotes en dos partits, l'última contundent 35-87 davant les Rozas. Malgrat tot, Onrubia ha demanat no confiar-se per no endur-se cap sorpresa negativa. Ja afegim una pinzellada de vòlei perquè hem de parlar de la doble victòria dels equips de voleibol del Natació Sabadell. El masculí va vèncer 3-1 l'Olot i és vuitè a Primera Nacional amb 12 punts. La classificació, això sí, està d'allò més ajustada i els de Jordi Fernández tenen el tercer classificat a només 2 puntets. L'equip femení, de la seva banda, va guanyar 3-0 al Premià de Dalt i és sisè amb 13 punts, un més que els nois. El pròxim partit per les nedadores serà dissabte a 4:45 a la pista del Sant Boi, tot i que per al·licient especial, ni que sigui per proximitat, serà el derbi masculí de diumenge a 1:45 a Barberà del Vallès, al pavelló Elisa Badia. Tot això pel que fa al programa d'avui, molt centrat en la visita de Medie Jiménez i de Barranco Trejo aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, també parlant al principi, per exemple, entre d'altres, de Migue i el seu retorn del capità del centre d'esports. Demà buscarem, com a bon dimecres, ex del Sabadell i del Lleida Esportiu. Felicitarem l'Òscar Salguero, nedador paralímpic dels Marinals, per la seva renovació amb el Club Natació Sabadell. Parlarem d'hoquei sobre patins, de tenis taulada amb vol femení o el repàs a la segona catalana.
Hotel Suís.
Ja hem repassat la pissarra, el menú del dia per demà. El que fem ara és acomiadar-nos enviant-vos una abraçada enorme. Avui, el control de so a quatre mans. Primer, el Roger Benet, ara el Toni González. Que vagi molt bé. RadioSabadell.fm, com sempre, al vostre portal per estar informats de tot el que succeeix aquí a la ciutat, també en el món esportiu, i si no, a les xarxes socials, com per exemple @RadioSabadell a Twitter. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.